Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. L'Ajuntament reclama al govern central unes pensions dignes. Ho fa a través d'una declaració institucional signada aquest dilluns a la tarda, coincidint amb una concentració de pensionistes a la plaça de la Vila i just abans de començar el ple ordinari. La declaració ha comptat amb el suport de tots els grups, també del regidor no adscrit, excepte Ciutadans. Parlarem amb tots ells per conèixer les seves opinions al respecte. I això ha estat abans d'un ple ordinari que ha aprovat de manera definitiva l'ordenança que regula els habitatges d'ús turístic, conegut com a UTS. L'adhesió de Lloret a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà i la denominació d'Avinguda Càndida Masgrau i Campeny al nou vial coneix l'Avinguda de les Alegries amb el barri de Puigventós, popularment conegut com a barri de la Càndida. En parlarem al Bon Dia Bona Hora d'avui, dimarts 6 de març. Un dia en què, si tenim temps, també tractarem algun altre tema. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs, com és habitual, després de cada ple donarem veu als diferents grups municipals per ordre, de menys a més representació, per saber les valoracions dels acords que s'han pres a l'Ajuntament i, en aquest cas, de la declaració institucional a favor d'unes pensions dignes. Però, després de parlar amb els polítics, si hi ha temps, recordarem que avui comencen les jornades de portes obertes a les escoles i als instituts de Lloret, a fi que les famílies puguin veure per dins com són els centres educatius i decidir a quin apunten els seus fills de cara al pròxim curs. I en cas de tenir encara més temps, també recordarem els actes que organitzen les dones de l'Aurora aquest dijous, dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.
I pel que sí que tindrem temps és pel temps, amb en Miquel Bernis. D'aquí un moment ens donarà tots els detalls de la previsió meteorològica. A més, també coneixerem l'actualitat general, mirant el que diuen els diaris i fent un repàs dels titulars més destacats de la jornada. Comencem a la producció Rosa Giral i posant-hi veu aquí en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs, com us deia, saludarem en Miquel Bernis quan són les 8 i 3 del matí per conèixer tots els detalls de la previsió meteorològica. A veure què ens expliques avui, Miquel. Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimarts ens portarà un temps assolellat, amb pocs núvols i amb temperatures que se situaran al voltant dels 15-16 graus al migdia. El vent de Garbí tornarà a deixar-se sentir moderat al centre de la jornada. No serà un vent tampoc especialment destacable, però sí que s'arribarà a notar, sobretot, al migdia. De fet, el vent ha de ser un dels protagonistes d'aquesta setmana perquè els pròxims dies continuarà bufant de forma moderada. Demà potser no gaire, però dijous i també durant el cap de setmana aquest vent d'entre Ponent i Garbí fins i tot arribarà a bufar amb cops de més de 50 km per hora. Pel que fa a l'estat del cel, el que esperem és que demà sigui un dia més insegur, més variable. De fet, al llarg del matí i ben bé encara fins al migdia, primeres hores de la tarda, s'aniran formant alguns ruixats en diferents comarques de Girona, sobretot en sectors interiors i una mica més cap al nord, cap a punts de l'Empordà o sectors també de la Garrotxa, però no descartem igualment algun xàfec puntual de poca estona al voltant de la Selva Marítima aquest dimecres. De cara a dijous, el pas d'un altre front farà augmentar més els núvols fins i tot que no pas aquest dimecres, però en canvi les pluges en aquest cas es concentraran bàsicament cap a comarques del sud i de l'oest. I de cara al cap de setmana anirem tenint més el pas de més sistemes frontals, però tots en general poc actius o en tot cas deixaran pluges en comarques situades molt més a l'oest i per tant panorama de temps canviant, però segurament amb més sol que no pas núvols. Com dèiem, el vent seguirà bufant i farà entrar una massa d'aire càlid important de cara a l'inici del cap de setmana, de manera que a temps a màximes de fins a 20 graus de cara a divendres i sobretot de cara a dissabte. La setmana que ve començaria ja amb temperatures més normals per a l'època.
Doncs moltes gràcies, Miquel. De moment avui ens hem despertat segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, que ja sabeu que la tenim ubicada a la caserna de la policia local. Ens hem despertat amb 4 graus i el 94% d'humitat, molt elevada. Això fa que la sensació tèrmica sigui de 2 graus. Als afores de Lloret, perquè aquí al centre, al carrer Sant Pere, el termòmetre ja puja als 9 graus.
I
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui el titular més destacat és que Torrent proposa Jordi Sánchez, proposa investir a Jordi Sánchez. Ho diuen el diari El Punt i el diari de Girona, que expliquen que el president del Parlament tria el candidat pactat per Junts per Catalunya i Esquerra perquè és el que té més suports. Tots dos partits blinden el seu acord i es conjuren per sumar la CUP a la seva proposta d'aquí a pocs dies. Més notícies que trobem en aquestes dues portades de proximitat. Una altra de compartida. El fals metge de l'Hospital de Figueres s'enfronta a 3 anys de presó. D'altra banda, el diari de Girona destaca que els jutjats executen un 5,8% més de desnonaments a Girona durant el 2017, mentre que, segons El Punt, el nombre de desnonaments a la resta del país ha baixat. Més de 1.160 particulars van perdre l'habitatge en no poder pagar el lloguer. Els llançaments per hipoteques baixen de 847 a 823 en un any. D'altra banda, el diari de Girona també es fa ressò que els Mossos van identificar tres dels terroristes de la Rambla el 2016 a Salt. Una final de robòtica als Estats Units tindrà dos equips gironins. També en bateria de titulars, a la província de Girona hi ha 11 robatoris en comerços i habitatges cada dia. I compren la sala de ball de Girona per enderrocar-la i fer-hi pisos. En el cas del Punt, també es fa ressò avui que continua a Susqueda la recerca de proves pel doble crim a Susqueda. Magentí ha provat de suïcidar-se dos cops. D'altra banda, l'asseguradora no vol pagar els danys a les escoles per l'1 d'octubre. En plana cultural, els Oscars reconeixen el cinema fantàstic. Guillermo del Toro triomfa en una gala marcada per la diversitat. I aquí a casa s'acaba la veda de la gamba i els pescadors ja feinegen. La flota d'arrossegament la va acabar també ahir després d'un mes d'aturada.
A les 8 i 7 minuts del matí repassem la resta de la premsa escrita. El País, en primera plana. Una de cada tres espanyoles s'han sentit assetjades. El Periódico. El sobiranisme assumeix el risc d'unes altres eleccions. La Razón. Eurofòbia. Dos punts. La meitat dels italians vota contra la Unió Europea. El diari Ara. Avui ofereix en primera plana preacord de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per respondre al veto de la CUP. L'ABC. La maternitat dispara 20 punts la bretxa de l'ocupació. El Mundo. El procés va néixer per tapar el 3%, segons una nota dels Mossos. I La Vanguardia, el terratrèmol polític d'Itàlia, fa caure Matteo Renzi.
I repassem ara altres notícies d'actualitat. Per exemple, que el sindicat majoritari a l'ensenyament se suma a la vaga del 8 de març.
El 75% dels docents són dones, però el sindicat USTEC demana que els serveis mínims els assumeixin homes.
La jutge paralitza la reproducció i la distribució del llibre Farinya.
El demandant, exalcalde de la població d'Ogrove, ha dipositat la fiança de 10.000 euros requerida per adoptar la mesura cautelar.
La samarreta trobada a prop d'una depuradora té ADN del menor desaparegut a Níjar.
S'ha reprès la recerca del nen de 8 anys desaparegut dimarts passat a Almeria.
També és notícia que ha quedat en estat crític un exespia rus a causa d'una estranya substància tòxica.
Els fets han passat al Regne Unit i recorden l'afer Litvinenko, l'exagent rus enverinat amb un material radioactiu.
A Itàlia, ja ho hem vist en algun diari, Matteo Renzi anuncia la seva dimissió després de la derrota electoral.
L'exprimer ministre italià deixa el lideratge del Partit Democràtic que va caure per sota del 20% dels vots en els comicis d'aquest diumenge.
Atenció, perquè l'arbre genealògic més gran del món connecta 13 milions de persones.
Les dades de l'estudi publicat a la revista Science estan a l'abast de tot el món acadèmic per a la investigació.
I ens fem ressò d'una bona pràctica. Empreses sueques obliguen a fer esport als seus treballadors.
Els divendres, els treballadors de Björn Borg han de deixar els seus llocs de treball per anar a fer exercici durant una hora. Està molt bé.
Doncs en prenem nota. Fins aquí les notícies de l'actualitat general quan són les 8 i 9.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972-36-93-42.
A Mi Electro de Gisa Lloret estem de rebaixes, però no qualsevol rebaixes, sinó les rebaixes en electrodomèstics d'alta eficiència energètica per estalviar llum. Rentadores de qualificació A3+, Smart TV, neveres Combi, forns, vitroceràmiques i plaques d'inducció i també telefonia mòbil. Són les rebaixes. Les rebaixes de Mi Electro de Gisa Lloret sense competència. A més, si vols, pots finançar les teves compres en 20 mesos sense interessos i sense entrades. A Mi Electro de Gisa Lloret, al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la biblioteca.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza. Se necesita técnico informático para incorporación inmediata. Contactar por email a info@tallerinformatico.com o al 972-36-61-27.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Hi ha qui té un cotxe o dos. Hi ha qui té un cotxe i una moto. O cotxe, moto i bici. O cotxe i bici. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC vindrem a ajudar-te sigui quin sigui el vehicle que condueixis. I si la contractes ara, tindràs un 30% de descompte. No ho dubtis. Si necessites una assegurança d'auto, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972-36-37-63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC. I som per ajudar.
Campanya informativa important.
Aquesta setmana es fan les jornades de portes obertes als diversos centres educatius de la vila. Si esteu interessats en visitar algun centre de segon cicle d'educació infantil, primària o secundària, podeu consultar els dies i les hores al web de l'Ajuntament lloret.cat/seccions/educació/escollir escola.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3 36-43-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret.
El meu punt de vista possiblement no s'entendrà.
Uns perquè no en sabem més, diguéssim, i els altres perquè...
Perquè aquests discursos, doncs ja... En fi, jo no faig cas, però d'aquí vaig dir, sí, home, sí, què més, tu?
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar. Participa en el programa a través del WhatsApp de la ràdio 606 403 762.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
dia, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Ara mateix, un quart de nou del matí, comencem a parlar de la tarda d'ahir, en què va haver-hi concentració i va haver-hi ple. L'Ajuntament reclama al Govern central unes pensions dignes a través d'una declaració institucional signada aquest dilluns a la tarda, coincidint amb una concentració de pensionistes a la plaça de la Vila i just abans de començar el ple ordinari. La declaració ha comptat amb el suport de tots els grups, excepte Ciutadans.
El president de la plataforma que lluita per unes pensions dignes a Lloret, José Padilla, remarca que el que demanen és de justícia.
Reclamamos unas pensiones justas. No estamos reclamando nada que esté artificialmente, sino que menos que subir el índice del coste de la vida, porque estamos perdiendo un montón de poder adquisitivo. Sabéis que las pensiones hemos estado solucionando estos años de mal rollo, hemos estado solucionando a muchos hijos nuestros, a nietos, ayudándoles, y encima las pensiones cada día más cortas, y yo creo que ha llegado el momento de decir basta ya.
José Padilla critica que la mala gestió que ha fet el govern espanyol de la bossa que estava destinada a les pensions.
Nosotros no podemos esperar mucho del gobierno que tenemos, porque es un gobierno corrupto, hay que decirlo, porque incluso ya creo que basta ya de saquear completamente. Nosotros teníamos una bolsa de vacaciones que llegaba casi a 70.000 euros, que tiene millones de euros, y sin embargo se han chupado para salvar completamente la banca y las autopistas, y sobre todo las autopistas de Madrid, porque se han gastado ahí el dinero y ahora completamente en la caja de pensiones no hay un duro, pero sí que hay dinero para lo que ellos quieren.
Després de la concentració, l'alcalde Jaume Dulsat ha llegit la declaració institucional que en la mateixa línia reclama al govern central una millor gestió per garantir unes pensions dignes.
El gobierno s'ha centrat a garantir la seva viabilitat financera a costa de danyar la seva capacitat econòmica, impossibilitant el sistema a proporcionar pensions dignes durant la jubilació. En aquests moments, el que ens cal és una altra política econòmica que promogui un creixement inclusiu, amb més ocupació estable i salaris que participin de la prosperitat de les empreses, cosa que augmentaria de manera sostinguda els ingressos del sistema.
Tot seguit s'ha signat la declaració. Això ha estat abans del ple ordinari que ha aprovat de manera definitiva l'ordenança que regula els habitatges d'ús turístic. L'adhesió de Lloret a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà i la denominació d'Avinguda Càndida Masgrau i Campeny, el nou vial que uneix l'Avinguda de les Alegries amb el barri de Puigventós, popularment conegut com a barri de la Càndida. Avui toca fer ronda de portaveus. Comencem quan passen 3 minuts d'un quart de nou i ho fem amb el regidor no adscrit, Enric Martínez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè va ser un dels que va donar suport a la declaració institucional en contra de les pensions, a favor d'unes pensions dignes. Per què va donar-hi suport?
Bé, com tots sabem, a dia d'avui, la majoria dels nostres avis, dels nostres grans, doncs estan cobrant una pensió que no pot cobrir les seves expectatives econòmiques. És més, vull dir, molts d'aquests avis, i el senyor Padilla ho acaba de dir ara, durant l'època de crisi han estat ajudant i suplint allò que no feia les famílies amb el treball, que és amb la seva pensió, doncs ajudar a mantenir la família dels seus nets, dels seus fills, dels seus familiars. Evidentment, aquest poder adquisitiu que han perdut els nostres grans doncs s'ha vist molt minvat amb el ridícul increment de les pensions que en el cas a casa nostra, per exemple, a la Vili ha pujat la no gens despreciable quantitat d'un euro al mes. Això és enganyar la gent, i el que estem demanant és que realment tots els partits, com es puguin veure, exceptuant els de sempre, no sé per què s'han quedat fora, però tots els partits ens hem unit per poder reclamar aquesta dignitat a les pensions dels nostres grans. És una cosa que va estar per sobre dels partits, estan les persones, i en aquest cas doncs la iniciativa dels companys d'Iniciativa per Catalunya els Verds, la redundància, ens va matar-hi tots, i aquest és el motiu per al qual nosaltres vam fer aquest manifest i es va matar-hi el mateix.
Doncs Enric Martínez, com a regidor no adscrit, recollim la seva opinió i li agraïm molt aquesta entrevista. Molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Seguirem aquesta ronda parlant de l'adhesió de diferents grups a la declaració institucional a favor d'unes pensions dignes que va tenir el suport de tots els grups excepte Ciutadans, i estem fent aquesta ronda de portaveus per conèixer les diferents opinions. Serà el torn ara d'en Lloret Si Se Puede. Voldrem escoltar les paraules de Paulino Gracia, amb qui vam parlar ahir en acabat del ple. Seguim ara amb Paulino Gracia, de Lloret Si Se Puede. Estem preguntant per la declaració institucional per reclamar pensions dignes. El seu partit ja ha donat suport. Per què?
Hombre, principalmente por justicia. Lo que no puede ser es que hoy en día un jubilado esté cobrando de media, algunos jubilados de media, entre 400 y 600 euros cuando el nivel de vida realmente es mucho, muy superior. Aparte, hoy en día con la pensión de una persona mayor se suele no cubrir solo la necesidad de esa persona, sino que también tiene que mantener, por desgracia, aparte de la familia, hijos, nietos, y entonces es imposible. Además que es realmente increíble cómo el Partido Popular, desde un punto de vista neoliberal y muy, muy, muy egoísta, lo que está haciendo es, fíjese, no hay dinero para pensiones, para hacer un incremento, porque realmente se ha hecho un 0,25, que es un incremento de mierda, como dicen, y están diciendo, y es así, pero sin embargo, sí que se cubre todo el déficit de las autopistas, sí que se cubre el plan Castor, que son otros 1.500 millones, y podemos seguir así mucho rato más. Pero sin embargo, para la gente mayor que ha estado trabajando durante 35 o 40 años, que tienen más que ganada la cotización y lo que son las pensiones, sin embargo, no se les sube. Es una vergüenza.
Paulino Gracia, en Lloret Si Se Puede, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Seguim. Ara és el torn de Ciutadans. Volem parlar amb el seu portaveu, que és en Jordi Hernández. Aquí tenim el telèfon quan són les 8 i 22 del matí. Jordi Hernández, bon dia. Doncs estem intentant fer aquesta connexió amb el portaveu de Ciutadans, amb qui volem parlar del tema de les pensions. Recordar que és l'única formació que no es va sumar a la declaració institucional, i ara mateix li preguntarem per què. Jordi Hernández, molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Doncs dèiem que Ciutadans és l'única formació, grup municipal d'aquí Lloret, que no va donar suport a aquesta declaració institucional. Per què no van voler sumar-s'hi?
Doncs mira, a mi, gràcies, Maria, per donar-nos veu sobre aquest tema, perquè fins ara no havíem tingut l'oportunitat, perquè a nosaltres els agradaria deixar ben clar que el grup municipal de Ciutadans sí que està a favor de la reclamació de la pujada de les pensions. El que passa que, clar, no s'ha dit que aquest manifest no anava només de la pujada de les pensions. Almenys el text que ens van donar a nosaltres, no vaig tenir l'oportunitat d'escoltar la lectura del manifest, però els companys d'ICV ens van passar un text, el títol i el que s'ha dit en premsa, i que era aquest, el de la pujada de les pensions, una reclamació que entenem que és de rebut, totalment de rebut, però que tenia 5 punts, i que dintre d'aquests punts hi havia temes com la pobresa energètica, tema el famós bono social, que no té res a veure amb les pensions. I nosaltres els hi vam dir als companys d'ICV que traguessin aquest punt. Ells saben els matisos que tenim nosaltres amb aquest tema i saben que no té res a veure amb les pensions. I ens van dir que no, ens van dir que estos son lentejas, o lo tomas o lo dejas. I clar, nosaltres, dintre d'aquest xantatge en què es tenen acostumats els companys d'Iniciativa, aquesta política d'aparador, de portar la gent al plenari i fer força amb això, saben que nosaltres no cedim, nosaltres tenim molt clar el que pensem i no cedirem, i per això creiem que aquest punt estava dintre del manifest. Però no només això, també hi havia un punt que parla de la renda mínima d'inserció social, que saben que aquest punt no té res que veure amb les pensions, i saben que nosaltres tenim matisos, però van dir el mateix, estos son lentejas. Doncs clar, nosaltres no fem com l'equip de govern, que quan ICV porta un tema amb molta gent a un plenari, doncs a última hora, per quedar bé, canvien el sentit del seu vot i bueno, creiem que això no és necessari, i Ciutadans sí que ho som, i tenim molt clar qui som i on estem, i ho vam intentar, eh? Hem de dir públicament que vam intentar amb els companys d'Iniciativa que parlessin realment en el manifest només de les pensions. Ciutadans està totalment d'acord en el que s'ha de fer és, dintre del marc del Pacte de Toledo, on diu el manifest, s'ha de parlar del tema, s'ha de revisar i s'han de tenir unes pensions totalment dignes. I ells sabien que en el punt 1 i 4, sobretot, eren el que realment va de les pensions sense matís, sobre el que va el titular, sobre el que va la reclamació de la gent, ens tindrien a favor. I que sobre allò que no va sobre les pensions, nosaltres ens haguéssim abstingut, i si s'hagués portat a ple com a moció, això és el que hauríem explicat, el que estic explicant jo ara. Però com que s'ha fet en forma de manifest i no s'ha tingut l'oportunitat de que ens expliquéssim, doncs per això tothom va molt ràpid a dir, com el senyor Martínez, els de sempre estan dormint. El grup municipal de Ciutadans té molt clar el seu posicionament i el que pensa. Nosaltres, com dic, no cedim davant de xantatges. Això, a la vegada, el que ens fa pensar és que no és casual, i sembla que ens dona la sensació de que està fet a propòsit per poder dir que Ciutadans no era la foto, que Ciutadans està en contra de les pensions. És totalment fals. En la temàtica, el que anava sobre pensions, Ciutadans està totalment d'acord. El que passa que aquí hi ha unes coses que s'han posat dintre del manifest que no té res a veure amb el tema de les pensions, i que, sabent-ho, no ho han volgut treure, creiem, per poder dir això, que Ciutadans està en contra de les pensions, cosa que és totalment falsa, i us agraeixo que ens hagueu preguntat per poder-ho aclarir.
Doncs queda clar el posicionament de Ciutadans, i Jordi Hernández, agrair des de la ràdio aquesta entrevista com a portaveu del grup municipal. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia, Maria.
Doncs és el torn, ara, quan queden 3 minuts per arribar a 8:45, precisament d'Iniciativa Esquerra Unida, amb el portaveu Xavier Rodríguez Pacios al telèfon. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Doncs bé, sentíem ara Jordi Hernández criticant una mica la manera de fer d'Iniciativa al respecte d'aquesta declaració institucional. Quina resposta li donaria?
Bueno, jo en primer lloc dic que aquesta declaració ve dels sindicats de classe, d'UGT i de Comissions Obreres, i del sindicat dels pensionistes, de la plataforma de pensionistes de Catalunya, i nosaltres el que hem fet és ser meros transmissores d'estos deseos. En segundo lugar, agradecer a todo el resto de los grupos políticos y al regidor Nascrit, pues la adhesión a esta propuesta de los sindicatos de clase, que yo creo que es de recibo. Y tercero, y cuarto, bueno, yo creo que Ciudadanos tiene un problema. Tiene un problema en su grupo municipal, porque el otro concejal de Ciudadanos decía otra cosa. Por ejemplo, decía, si suprimís el punto 2, 4 y 5, asumimos la declaración institucional. Pero claro, es que el punto 2 decía revalorización de las pensiones. Eso es fundamental en esta declaración institucional. En definitiva, Ciudadanos tiene un problema dentro del grupo institucional. Yo creo que ni se hablan entre ellos. Yo creo que están divididos, porque un concejal dice una cosa y ahora escucho otra cosa del otro concejal. Por lo tanto, que arreglen primero su casa y sus problemas. Y en segundo lugar, en Ciudadanos, cuando le quitas la bandera española y el castellano, están muy perdidos, ¿eh? No saben hablar de otra cosa. Ahí a ellos las pensiones ya les va bien, que no tengan la revalorización, y que así lo han manifestado, por lo menos el otro concejal. Este dice que sí, que su punto, el punto 2, lo asumiría. No sé entonces con cuál de los dos tendremos que hablar y que canalizar la información, ¿eh? No sé con cuál será el interlocutor válido, porque si en este tema piensan diferente, pues que nos digan cuál va a ser el interlocutor válido. Suprimir el punto 2 era imposible. El hecho de revalorización de las pensiones era completamente imposible, que es el punto fundamental de esta declaración institucional y de todas las movilizaciones que se están llevando a cabo en el conjunto de Cataluña y en el conjunto del Estado español. Por lo tanto, que no nos vendan ahora milongas el señor Hernández, porque él sabe que no están por la revalorización de las pensiones, y así también lo han demostrado en el Congreso. No votaron en contra de una propuesta de subir las pensiones el 1,2%. Votaron en contra. Repito, a Ciudadanos le quitas la bandera española y el castellano y tienen serios problemas, ¿eh? Tienen muy serios problemas. Visto la gente de Lloret de Mar, yo creo que ya nota. Hay que decir claramente que Ciudadanos está en contra, en Lloret de Mar está en contra de la revalorización de las pensiones. Y el resto de los grupos políticos sensibles a la problemática que tienen los pensionistas y las pensionistas estamos por la revalorización de las pensiones. Y eso tiene que quedar meridianamente claro. que un grupo está en contra de la revalorización de las pensiones, que es Ciudadanos, y el resto estamos a favor de que los pensionistas tengan un poder adquisitivo digno.
Però sí que és cert que el punt també afegia altres, al manifest volem dir, afegia altres punts, com per exemple el de pobresa energètica o un que parla de la renda mínima d'inserció social. Això també estava inclòs, no?
Sí, perquè Catalunya ha sido pionera en la aplicació d'aquestes mesures, con mejor o mayor éxito y con un mayor despliegue o menor despliegue. Y nosotros hemos votado en el Parlamento de Cataluña a favor de esto. Ya sabemos que Ciudadanos no está por el bono social de la electricidad, que ese bono social lo tienen los pensionistas con un poder adquisitivo mísero. Ya lo sabemos también ahora. Es que queremos que no haya bono social para los pensionistas que a lo mejor están cobrando 500 euros al mes, 400 euros al mes, o la renta mínima, aquellas personas que no tienen ni un solo ingreso, que no puedan tener una renta mínima para poder subsistir. Bueno, ya sabemos que Ciudadanos está por eso. No está por políticas sociales Ciudadanos. Puedo repetir, le quitamos la bandera española y el castellano y en políticas sociales es un cero a la izquierda Ciudadanos, porque lo que hace es, ellos pretenden hacer la política de la ley más fuerte, que sobreviva más fuerte. Es decir, defienden los intereses de quien les están apoyando económicamente, que son los grandes empresarios, el IBEX 35. Esta es la realidad de Ciudadanos. No están, miran con una suficiencia absoluta desde lo alto al resto de los mortales, a los pensionistas en este caso, pensionistas que están cobrando 600 euros, que han tenido durante la crisis un papel fundamental para que no se rompiese esta sociedad, manteniendo a sus hijos y manteniendo a sus nietos, en muchos casos. Pues a ellos eso les da lo mismo. Y ahora que es el momento de intentar repartir riqueza, porque se ha creado riqueza, dicen que no, que la riqueza la siguen teniendo los mismos. Esa es la política de Ciudadanos. És esa.
Doncs Xavier Rodríguez Pacios, com a portaveu d'Iniciativa Esquerra Unida, recollim la valoració de la coalició i agrair-li molt aquesta entrevista a la ràdio. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Seguim. Més portaveus. Quan són les 8:32 del matí, és el torn d'Esquerra Republicana amb Jordi Orovitz. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què Esquerra Republicana sí que va donar suport a aquesta declaració institucional?
Perquè creiem des de rebut, està clar que els pensionistes d'aquest país no estan rebent allò que correspon a l'esforç que van fer, a l'esforç contributiu i a la cotització que van fer el seu dia, que han pogut mantenir el seu nivell de vida, i creiem que en aquest país tenim la capacitat i els recursos suficients com per poder atendre aquestes demandes. No? En relació a l'acte d'ahir, bé, en primer lloc vull agrair al senyor Javier Rodríguez Pacios que hagi aclarit una mica el marc en el que es va desenvolupar aquesta declaració institucional, en aquest cas, tot i que la proposta del seu dia ens la feia els diferents grups i Iniciativa per Catalunya, el que sí cert és que aquesta iniciativa està promoguda per dos sindicats, Comissions Obreres i UGT, i per la Unió de Jubilats i Pensionistes d'en dos sindicats. Comissions Obreres i UGT, per ser, compten amb militants, en aquest cas, militants d'aquests, o afiliats, perdó, en aquests sindicats, que poden tenir moltes ideologies i interès en molts militants d'Esquerra Republicana. No per això vam recolzar aquesta declaració institucional, insisteixo, perquè és de rebut, perquè el que sí que és cert és que estem en contra tant dels intents de patrimonialització de quelcom tan important com això i, per tant, que s'expressi sota una pancarta d'un partit polític en aquest cas les simpaties cap a aquest manifest, com també ho estem amb la busca de qualsevol pretext, com ha fet Ciutadans, per poder-se oposar a una mesura que entenem que és justa i de rebut. Crec que van bé aquestes accions per treure les màscares polítiques a tots aquells que perquè s'expressin clarament, perquè els ciutadans sapiguem què ens tenim quan escollim diferents càrrecs públics. I jo crec que el fet que Ciutadans, buscant mil pretextos, perquè aquí l'important en definitiva, més enllà del que es parlés, que era, ho era certament en un context ampli, el que era el leitmotiv d'aquesta declaració institucional, el que aglutinava a totes les formacions polítiques, era el fet de manifestar-nos clarament, adreçar-nos al govern espanyol, exigint la regularització de les pensions d'una manera justa per l'esforç de cotització que han fet els pensionistes del nostre país i que, per tant, puguin sostenir el seu ritme de vida. Doncs en aquest cas es troba en l'oposició novament de Ciutadans, que es treu la careta i que ha sigut el millor aliat del Partit Popular per portar al Tribunal Constitucional totes les lleis de caire social, la llei d'habitatge, la llei de pobresa energètica, igual la llei d'igualtat entre homes i dones, totes les lleis de contingut social que els diferents grups parlamentaris del Parlament han tingut la capacitat d'acordar també de Popular sobre Ciutadans han estat impugnades i portades al Constitucional, no només pel Partit Popular, sinó que també compta amb el recolzament de Ciutadans. Per tant, entenem que aquestes iniciatives són bones perquè demostren la unitat de la nostra societat i també demostren que hi ha grups que, més enllà del benestar dels seus ciutadans, prioritzen interessos com poden ser interessos empresarials o d'altra mena, moltes vegades ells inconfessables. Nosaltres creiem que l'acte d'ahir és molt important, primer, insisteixo, per la unitat exhibida per la majoria dels grups municipals de l'Ajuntament de Lloret de Mar, i també és important perquè va tenir per nosaltres una rellevància important. Ahir ens van acompanyar en aquest acte els secretaris de Girona, tant de Comissions Obreres com d'UGT, el senyor Bartomeu Comte i el senyor Xavier Sala, i des d'aquest punt de vista entenem que l'acte d'ahir té una rellevància important, que Lloret s'exhibeix com una punta de llança d'exigència d'una protecció social dels ciutadans, i creiem que aquesta és la línia a seguir per tots aquells que, més enllà de les ànsies de poder, que crec que estan degustant de manera sobrada Ciutadans, que atès els últims resultats de les eleccions al Parlament i es volen amb l'alcaldia de Lloret, crec que el que és important en definitiva és pensar en el benestar dels ciutadans i no en el rèdit electoral de les eleccions.
En recollim les seves paraules com a portaveu d'Esquerra Republicana. Moltíssimes gràcies per l'entrevista, Jordi Orobitg, portaveu del grup, i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Seguim ara amb el Partit Socialista, són les 8:36 i saludem a Cristian Fernández, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs volíem preguntar, estem parlant de les pensions, ahir l'Ajuntament va signar una declaració institucional per reclamar unes pensions dignes, entre altres coses, i el PSC va ser un dels grups que va donar-hi suport. Per què?
Home, doncs evidentment perquè no podem abstreure's d'aquesta realitat que a dia d'avui vivim, i és un tema que evidentment va més enllà dels municipis. Ruta de Lloret de Mar, i tenim una població molt comprometida amb això. Ahir ho vam poder veure a la plaça de l'Església, de més d'un centenar de veïns i veïnes que es manifestaven lliurement per reclamar unes pensions dignes, i, home, com és de rebut, la nostra obligació era donar suport i adherir-nos en aquest manifest que vam signar ahir, en sentit aquest que nosaltres ja, arrel del Parlament del Congrés dels Diputats, ja vam entrar una proposició perquè aquesta, hi hagi un augment de 1,25 de les pensions. Nosaltres fem propostes d'aquest sentit, el Partit Popular veiem que no està pel cas, i tampoc podem dir el mateix de Ciutadans, tant al seu nivell de grup municipal, que hi vam lamentar tots la seva absència de sumar-se en aquest manifest, i de sobretot recordar que quan el Partit Socialista doncs estava governant, la guardiola de les pensions doncs tenia un import de més de 68.000 milions d'euros, i a dia d'avui doncs ja n'hem passat tots els 8.000. Evidentment, doncs aquí n'hi ha un problema que a curt termini ho patirem sobretot els pensionistes, i nosaltres en menor medida, però quan ens fem més gran.
Doncs recollim també aquest punt de vista del Partit Socialista amb Cristian Fernández. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies i bon dia.
Segueix avançant el rellotge, ara dos quarts i mig de nou del matí. Amb Marc Fuertes hi vam parlar ahir després del ple.
Estem parlant del tema de les pensions, aquesta declaració institucional que s'ha fet. El Millor hi ha donat suport, per què?
Evidentment, doncs, no podem estar d'acord amb els plans del govern, amb tot el que fa referència doncs, a les pensions, i com és evident, doncs, el Millor doncs, també està amb els nostres jubilats. Estem fent una reclamació que no és només, no creiem que sigui només per la situació actual, sinó també de futur. Crec que el sistema hauria de continuar, que és ridícul i és vergonyós doncs, la puja que ha fet el govern, i evidentment doncs, el nostre recolzament ple doncs, als jubilats.
Marc Fuertes, del Millor, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I tanquem la ronda gairebé a 5 minuts de 3 quarts de 9 amb Albert Robert, portaveu del PDeCAT. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estem preguntant, primer de tot, per les pensions, aquesta declaració institucional que es va llegir i signar ahir abans del ple, per què el PDeCAT va donar-hi suport?
Bé, doncs mira, exactament els motius són els mateixos que ha dit el senyor Fuertes, i suposo que tots els que estaven que han parlat abans, doncs també han dit exactament el mateix. La pujada és per dir que s'ha fet una pujada, perquè és una broma. A més, ja fa temps que no estan seguint ni estan tractant el pacte de Toledo del 95, que una de les coses que deia era que s'havia d'equiparar la pujada de l'IPC amb la pujada de la Seguretat Social per la gent jubilada, de les pensions, perdó, i per tant hem d'estar recolzant al màxim a la gent gran que han estat treballant tota una vida sencera per poder viure dignament un cop jubilats. Una pujada de 90 cèntims de mitja anuals és de riure, i per tant jo entenc que hem d'estar al costat de la nostra gent gran, que són els que ens han deixat, el món que ens han deixat, i que hem d'estar molt contents del món que ens han deixat.
Doncs queda clar aquest posicionament. D'altra banda, ja que el tenim al telèfon, en aquest cas com a regidor de mobilitat, volem parlar d'un dels punts que es van tractar en el ple d'ahir, que és l'adhesió de Lloret a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà. Què representa aquesta adhesió?
Doncs sí, ahir es va aprovar per unanimitat l'adhesió a l'associació de l'AMTU. El que representa, doncs, és tenir una mica més de cos en el Departament de Mobilitat. L'AMTU és un equip de gent que hi ha enginyers de camins, hi ha arquitectes, hi ha geògrafs, hi ha administratius que et donen un cop de mà amb tot el que és la mobilitat urbana i també el transport urbà. Entenem que és un repte molt important, que Lloret ha crescut molt els darrers 20 anys, que fa 20 anys poder la mobilitat no era tan important, però que ara és una cosa molt important a millorar en el nostre municipi. I tenim un departament escàs, on una persona fixa al Departament de Mobilitat, i després sí que hi ha gent que ajuda i externs que també estan ajudant, però entenem que tenir més cos en personal mitjançant l'AMTU, doncs, ens beneficiarà tot el municipi.
Es va posar ahir sobre la taula el fet que Lloret no és obligatori tenir transport urbà, però l'Ajuntament hi aposta des de fa molts i molts anys.
Sí, no és un dret obligatori perquè s'obliga a partir dels 50.000 habitants, però és un dret adquirit. Això ja és algo que, a veure qui és el guapo, per dir-ho d'alguna manera, que treu el transport urbà quan estigui manant, doncs aquí a Lloret. A més, és un servei que s'ofereix, que està funcionant, i que creiem que a partir del 29 de maig, que és la data límit perquè Segalers entri en funcionament la nova línia, doncs entenem que serà encara molt, molt, molt més utilitzada, perquè serà molt més potent que l'actual.
Doncs, Albert Robert, agraïm també com a regidor de mobilitat aquestes explicacions de l'adhesió a l'associació AMTU. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant parlant del ple, perquè va aprovar ahir de manera definitiva l'ordenança que regula els habitatges d'ús turístic.
El regidor d'Acció de Govern, Jordi Sais, ha explicat que la normativa regula la possibilitat de desenvolupar aquesta activitat a Lloret i com hauran de sol·licitar aquestes actuacions, aquestes autoritzacions als ciutadans.
El que hauran de fer inicialment és un acte de comunicació, és a dir, ens hauran de dir que disposen de cèdula d'habitabilitat, que en són propietaris o gestors, i de la mateixa manera que també ens hauran de portar un certificat conforme no està prohibit aquest tipus d'activitats dins de les comunitats de propietaris. Tot això, aquest acte de comunicació, després serà objecte de revisió per part de l'Ajuntament, perquè serà necessari, o en virtut de la capacitat d'inspector, es demanarà que s'aporti aquests documents, i en cas de que no estiguin disponibles, el que haurem de fer és obrir un expedient per tal d'aixecar acte en relació si es compleixen o no es compleixen amb els requisits per poder desenvolupar aquesta activitat.
Perquè en quedi clara l'activitat, caldrà que tots els habitatges d'ús turístic tinguin una placa amb la informació necessària a l'exterior.
Serà necessari disposar d'un rètol informatiu en un lloc visible exterior de l'habitatge on es desenvolupi aquest tipus d'activitat, on hi haurà una sèrie d'informació que facilitarà el seu control i coneixement per part tant dels serveis municipals com per als veïns, si en cas de que hi hagi algun tipus de conflicte amb els residents habituals.
L'ordenança ja està aprovada de manera definitiva, però fins a final d'any no es podran a atorgar noves llicències. Recordem que la moratòria va acabar al desembre, però ara s'està tramitant el pla especial que regula l'activitat a tot el terme municipal. Fins que no estigui enllestit, hi ha una suspensió de llicències.
La moratòria es va acabar al desembre d'aquest any passat, del 2017, i el que hi ha ara és la tramitació del pla especial. Per tant, durant la tramitació d'aquest pla especial que regula l'activitat a tot el terme municipal, el que hi ha és una suspensió de llicències. Aquesta suspensió de llicències estarà en vigor fins que no hi hagi una aprovació definitiva d'aquest pla especial, que preveiem que segurament serà a finals d'octubre o principis de novembre d'aquest any 2018.
Per tant, tal com ha dit el regidor, es calcula que no es podran atorgar noves llicències fins a final d'aquest any. Moment de conèixer tots els detalls de la previsió del temps amb en Miquel Bernis. Aquí ja tenim preparat, a punt. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimarts ens portarà un temps assolellat, amb pocs núvols i amb temperatures que se situaran al voltant dels 15-16 graus al migdia. El vent de Garbí tornarà a deixar-se sentir moderat al centre de la jornada. No serà un vent tampoc especialment destacable, però sí que s'arribarà a notar, sobretot, al migdia. De fet, el vent ha de ser un dels protagonistes d'aquesta setmana, perquè els pròxims dies continuarà bufant de forma moderada. Demà potser no gaire, però dijous i també durant el cap de setmana aquest vent d'entre Ponent i Garbí fins i tot arribarà a bufar amb cops de més de 50 km per hora. Pel que fa a l'estat del cel, el que esperem és que demà sigui un dia més insegur, més variable. De fet, al llarg del matí i ben bé encara fins al migdia, primeres hores de la tarda, s'aniran formant alguns ruixats en diferents comarques de Girona, sobretot en sectors interiors i una mica més cap al nord, cap a punts de l'Empordà o sectors també de la Garrotxa, però no descartem igualment algun xàfec puntual de poca estona al voltant de la selva marítima aquest dimecres. De cara a dijous, el pas d'un altre front farà augmentar més els núvols fins i tot que no pas aquest dimecres, però en canvi les pluges en aquest cas es concentraran bàsicament cap a comarques del sud i de l'oest. I de cara al cap de setmana anirem tenint més el pas de més sistemes frontals, però tots en general poc actius o en tot cas deixaran pluges en comarques situades molt més a l'oest i per tant panorama de temps canviant, però segurament amb més sol que no pas núvols. Com dèiem, el vent seguirà bufant i farà entrar una massa d'aire càlid important de cara a l'inici del cap de setmana, de manera que atents a màximes de fins a 20 graus de cara a divendres i sobretot de cara a dissabte. La setmana que ve començaria ja amb temperatures més normals per a l'època.
Moltes gràcies, Miquel. Fem repàs de temperatures. Ara mateix, a l'entorn de la caserna de la policia local, l'estació meteorològica de protecció civil ens marca 6 graus, 95% d'humitat. Aquí al carrer Sant Pere, en canvi, tenim 11 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Cop d'ull al que diuen avui els diaris, ho fem quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9. Els jutjats executen un 5,8% més de desnonaments a Girona durant el 2017. Més de 1.160 particulars van perdre l'habitatge en no poder pagar el lloguer. Ho diu el diari de Girona amb titular destacat, però en el punt també llegim, en format més breu, que el nombre de desnonaments ha baixat a tot arreu excepte a Girona. D'altra banda, una notícia que també comparteixen els dos diaris i que, de fet, veurem que és titular a molts rotatius avui, és que Roger Torrent proposa investir Jordi Sánchez. Junts per Catalunya demana temps per convèncer la CUP abans del ple d'investidura, que no té data. Inés Arrimadas diu que Puigdemont ordena i Torrent executa. És el que llegim al diari de Girona, mentre que al punt es fa ressò que el president del Parlament tria el candidat pactat per Junts per Catalunya i Esquerra perquè és el que té més suports. Tots dos partits blinden el seu acord i es conjuren per sumar la CUP a la seva proposta d'aquí a pocs dies. Més titulars compartits. Petició de 3 anys per al fals metge a Figueres. El fals metge de l'Hospital de Figueres s'enfronta a 3 anys de presó. I repassem ara altres titulars. Ens quedem a la portada del punt, on hi llegim que l'asseguradora no vol pagar els danys a les escoles per l'1 d'octubre. El Consorci de Compensació tampoc vol assumir el cost dels desperfectes, que la demarcació van ser de 75.000 euros. Continua a Susqueda la recerca de proves pel doble crim. Cal dir que Magentí ha provat de suïcidar-se 2 cops. S'acaba la veda de la gamba i els pescadors ja feinegen. La flota d'arrossegament la va acabar també ahir després d'un mes d'aturada. Ho llegim a la portada del punt que també es fa ressò dels Oscars, que reconeixen el cinema fantàstic. Guillermo del Toro triomfa en una gala marcada per la diversitat. I pel que fa al diari de Girona, la resta de titulars que llegim són els següents. Els Mossos van identificar tres dels terroristes de la Rambla el 2016 a Salt. Una final de robòtica als Estats Units tindrà dos equips gironins. A la província de Girona hi ha 11 robatoris en comerços i habitatges cada dia. I finalment compren la sala de ball de Girona per enderrocar-la i fer-hi pisos.
10 minuts, les 9 en punt del matí. Altres titulars a la resta de premsa escrita són els següents. El País diu que una de cada tres espanyoles s'ha sentit assetjada. El Periódico diu que el sobiranisme assumeix el risc d'unes altres eleccions. La Razón, eurofòbia, dos punts. La meitat dels italians vota contra la Unió Europea. El diari Ara obre amb preacord de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per respondre al veto de la CUP. El diari ABC, la maternitat dispara 20 punts la bretxa de l'ocupació. El Mundo, el procés va néixer per tapar el 3% segons una nota dels Mossos. I finalment, La Vanguardia avui titula la seva portada amb la notícia "El terratrèmol polític d'Itàlia fa caure Matteo Renzi".
Veiem altres notícies que també són destacades avui. Per exemple, que el sindicat majoritari a l'ensenyament se suma a la vaga del 8 de març.
El 75% dels docents són dones, però el sindicat USTEC demana que els serveis mínims se'ls assumeixin homes.
La jutge paralitza la reproducció i la distribució del llibre Farinya.
El demandant, exalcalde de la població d'Ogrove, ha dipositat la fiança de 10.000 euros requerida per adoptar la mesura cautelar.
La samarreta trobada a prop d'una depuradora té ADN del menor desaparegut a Níjar.
S'ha reprès aquesta recerca del nen de 8 anys desaparegut dimarts passat a Almeria.
En àmbit internacional ha quedat en estat crític un exespia rus a causa d'una estranya substància tòxica.
Els fets han passat al Regne Unit i recorden l'afer Litvinenko, l'exagent rus enverinat amb un material radioactiu.
Alguns diaris també se'n fan ressò en portada. A Itàlia, Matteo Renzi anuncia la seva dimissió després de la derrota electoral.
L'exprimer ministre italià deixa el lideratge del Partit Democràtic, que va caure per sota del 20% dels vots en els comicis d'aquest diumenge.
I dues notícies que ens criden l'atenció. D'una banda, l'arbre genealògic més gran del món connecta 13 milions de persones.
Les dades de l'estudi publicat a la revista Science estan a l'abast de tot el món acadèmic per a la investigació.
I una altra notícia curiosa. Empreses sueques obliguen a fer esport als seus treballadors.
Els divendres, els treballadors de John Borg han de deixar els seus llocs de treball per anar a fer exercici durant una hora, de forma obligatòria. Està molt bé.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui veiem que parla del ple el diari El Punt a la pàgina 32 i ho fa per explicar que el síndic del Ciutadà, Joaquim Teixidor, diu que l'ordenança d'habitatges d'ús turístic queda curta aquí a Lloret. El síndic troba que els habitatges d'ús turístic generen més maldecaps que beneficis i que n'hi ha massa. Els establiments podran superar en dues persones l'aforament legal si és per afinitat. I també es fa ressò de la declaració institucional signada ahir i, de fet, si veu el secretari general de Comissions Obreres a Girona, Bartomeu Compte, signant a Lloret la declaració a favor de la revalorització de la revaloració de les pensions. També hi havia el homòleg de la UGT, Xavier Casas, i els grups polítics locals que hi donen suport amb l'alcalde Jaume Dolçat al capdavant. És una notícia que podeu ampliar a la pàgina 32 del diari El Punt Avui.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, queden ara 6 minuts de programa i us expliquem que avui comencen les jornades de portes obertes als centres educatius, que s'allarguen fins la setmana que ve. El primer centre que es podrà visitar serà l'Institut Coll i Rodés, avui a 4:45 de la tarda.
De cara a aquest dimecres, són diversos els que ofereixen portes obertes. L'Institut Escola Lloret de Mar es podrà visitar per a fi infantil i primària de 5:45 de la tarda a les 7, i per a secundària es faran visites guiades a 5:45, a les 5 i a 6:45. La Immaculada Concepció es visitarà a 4:15, tant per a infantil com a per primària i per secundària. I l'horari de l'Institut Roca Grossa serà a primera hora de la tarda, 1 a 3.
De cara a dijous hi haurà portes obertes al Col·legi Esteve Carles amb visites guiades a 10:45 del matí i a 4:15 de la tarda. Divendres es faran també visites guiades a l'Escola Pompeu Fabra, tant a 10:45 del matí com a 4:15 de la tarda.
La setmana que ve, dilluns 12 de març, serà el torn de l'Escola Pere Torrent, que obrirà les portes 10:15 a 11 del matí i de 3:15 de 3 a 4 de la tarda, volem dir en concret. Dimecres, dia 14, l'Àngels Alemany oferirà visites guiades a 9:45 del matí i a les 3 de la tarda.
Tots els horaris es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament, lloret.cat.
Bon dia, bona hora.
I acabem recuperant una informació per parlar del 8 de març. En el que portem d'any, aquest 2018, ja han mort 9 dones per violència de gènere a Espanya, mentre que el 2017 l'Estat va tancar el nombre de feminicidis amb 99 dones mortes per part d'homes.
Una altra xifra és que la mitjana de diferència dels sous entre els homes i les dones és del 23%, o bé que el 100% de les dones refugiades pateixen violència de gènere, segons dades oficials.
Déu-n'hi-do. Aquest any, el 8 de març, es convoca totes les dones del món a una vaga feminista i per primera vegada també a l'Estat espanyol.
A banda de les manifestacions que hi haurà a diferents ciutats i de les aturades de 24 hores o parcials que convoquen els sindicats, aquí a Lloret de Mar, els actes d'aquest dijous 8 de març els organitzen les dones de l'Aurora.
Precisament aquest dijous l'entitat munta una xerrada per donar a conèixer els motius de la vaga feminista. L'acte, que tindrà lloc a la Casa de la Cultura, començarà a 6:45 de la tarda.
Tot seguit es projectarà el capítol d'una sèrie de dones destacades a la història, centrat en la figura de la doctora Dolors Aleu, i serà present la besneta, Loles Cuyàs, que exposarà algunes anècdotes que criden l'atenció sobre les dificultats que va tenir la doctora Aleu per estudiar medicina.
Ella no es podia matricular, estava prohibit que les dones matriculessin, va tenir que demanar permís al rei per matricular-se, va trigar bastant temps, i el primer dia que es va presentar a la facultat, doncs, va tenir d'anar acompanyada amb dos policies perquè tenia por, doncs, que no l'admitissin, no?
Els problemes van durar durant la carrera i també un cop acabada. Després va poder exercir durant 25 anys a Barcelona.
Es posava la bata blanca, un barret d'home, quan tenia que anar a fer, doncs, les disseccions i pràctiques, perquè no es notés que era una dona, perquè és que la criticaven i era molt difícil, no? I, bueno, després, un cop ja va acabar, per poder tenir la llicenciatura, va trigar 4 anys. Va tenir que anar a Madrid, i allà a Madrid, doncs, va ser... Després li van donar el permís, però, bueno, li va costar molt. Però, bueno, tot i així, després, quan va acabar, durant 25 anys va estar treballant a Barcelona.
Dolors Aleu va ser la primera llicenciada i doctorada en Medicina. La besneta lamenta que quan va morir es van fer desaparèixer tots els documents i avui en dia molts aspectes de la seva vida han quedat en l'oblit.
Quan va morir no queda res d'ella, pràcticament res, molt poca cosa. I el marit ho va cremar tot. I llavors, esclar, no sabem exactament què és el que va passar, no ens ho han explicat mai. Podia ser de moltes coses, no? Podia ser, doncs, que consideressin que aquella dona havia sigut una transgressió per la família, no? Que, clar, una família d'alta burgesia. I, bueno, també tot això ho explicaré, no?
La projecció i xerrada sobre Dolors Aleu es faran el dijous de l'Aurora a partir de 6:45 a la Sala Polivalent de la Biblioteca. De cara al dissabte 10, al teatre s'hi representa l'obra Barbes de Balena sobre la vida de la doctora. Es farà una postfunció amb les actrius. I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui dimarts, 6 de març del 2018, en què hem parlat del ple municipal d'ahir, on es va aprovar de manera definitiva l'ordenança d'habitatges d'ús turístic, i també prèviament es va signar una declaració institucional a favor d'unes pensions dignes, i n'hem parlat amb tots els portaveus dels grups de l'Ajuntament, també amb el regidor no adscrit. Fins aquí el programa. Us deixem ara amb la tertúlia ciutadana conduïda per en Josep Altafulla. Esperem que passeu un molt bon dia i el Bon Dia Bona Hora torna demà a les 8 en punt. Que vagi bé.
Bon dia, bona hora.